Bona tarda a tothom, benvinguts en aquesta segona sessió d'aquestes jornades intervenir a la muralla romana del Centre de Recerca i Debat del MUBA. La sessió d'aquesta tarda està dedicada, segons el programa, a l'estudi arqueològic, de l'estudi arqueològic a la valoració patrimonial i museística de les muralles i l'encetem amb la intervenció de Carmen Fernández Ochoa, de la Universitat Autònoma de Madrid, i Paloma García Díaz, del Museu Arqueològic de Gijón, que ens parlaran dels treballs arqueològics a la muralla romana de Gijón. Estava prevista també la presència de Fernando Gil, que cal excusar perquè no pot ser. Tenéis la paraula i vostre temps, 40 minuts.
Bona tarda a tothom. Gràcies per la vostra invitació. I després d'aquest atrevimiento, pues vamos a hablar en castellano. Excusamos la presencia de nuestro compañero Fernando Gil Sendino, que no puede estar aquí, que ha participado en gran parte en las actividades relacionadas con la muralla de Gijón. No hace falta que os diga dónde está Gijón a muchos, pero por si acaso, lo ponemos ahí al borde del Cantábrico, en un lugar maravilloso que os invitamos a visitar. Algunas consideraciones preliminares que son importantes para comprender lo que ha sido nuestra intervención en la muralla y lo que os vamos a enseñar. Primero, deciros que las actuaciones de conservación y presentación pública de la muralla, como ahí decimos, no se concibieron como un proyecto único y planificado. Esto es importante, porque las actuaciones se entrecruzaron, vamos a decir así, con algunos aspectos o algunos factores que hay que destacar. Por contra de lo que veíamos de la muralla de Barcelona, que permanece casi en pie durante mucho tiempo y que es un gran monumento de la ciudad, la muralla de Gijón es un monumento invisible. Por tanto, era un monumento invisible que se conocía tan solo por noticias historiográficas de no mucha fiabilidad. Esta es una afirmación fundamental. Segundo, el tiempo transcurrido desde que nosotras estamos aquí sentadas al momento en que hemos empezado las excavaciones. Y, por tanto, todas las actuaciones patrimoniales, como digo ahí, pues se sucedieron de acuerdo con la evolución de las propias excavaciones y comenzaron hace más de 30 años. Por tanto, también en ese sentido os rogamos, os pedimos disculpas, si es que cabe la palabra, en relación con algunas imágenes, pero que hemos procurado mejorar lo más posible. Por otro lado, también hay que decir, en segundo lugar, importante, que estas intervenciones han estado condicionadas por la disponibilidad de los medios, como suele pasar casi siempre. En este caso, una Consejería de Cultura, que no nos hizo muchísimo caso, más bien poco, un ayuntamiento que sí se implicó en la realización de las excavaciones y en la recuperación del patrimonio de la ciudad. Hubo ahí un contraste muy fuerte entre dos instituciones que también importan. En relación con la patrimonialización de la muralla, creo que es importante también destacar que a veces gustos personales, modas de los arquitectos y la titularidad de los propios solares influyó notablemente en el aspecto que nosotros vamos a presentar de la muralla. Por tanto, situaciones políticas y económicas que afectaron a la ciudad intervienen en lo que os vamos a explicar. Si me permitís, os voy a tratar de tú, que me resulta más cercano. Primero, hay que entender que el proyecto Gijón de Excavaciones Arqueológicas, que surge en el año 91, es un proyecto pionero en aquel momento. Ahora todo el mundo hace proyectos, pero en aquel momento no se hacían proyectos de este tipo. Y abarcaba el estudio de tres aspectos fundamentales de la historia antigua de Gijón, que era completamente desconocida prácticamente, que era el estudio de la Campa de Torres, del Castro, el estudio de la zona de Cima de Villa, lo que fue luego lo que llamamos la Civitas Flavia, y la Villa de Veranes. En esta primera fase se produjo ya, hasta el año 95, que hicimos la exposición Astures, un proceso de presentación pública de los restos que ha durado prácticamente hasta nuestros días y del cual, digamos, se ha ido formando lo que podríamos llamar un proyecto de ciudad. Es decir, durante todo este tiempo Gijón funcionó como lo que podríamos llamar, al hablar de arqueología urbana, como un proyecto integral. ya veremos que ahora mismo es parcialmente integral. Para que se sitúen ustedes físicamente, tenemos ahí la bahía gijonesa, el único punto importante de refugio de los barcos que vienen bien azotaditos desde la zona de Estaca de Bares hasta esta zona, un gran castro, el castro probablemente, el Oppidum Noega, probablemente el castro más antiguo, la zona de Cima de Villa, que es donde nosotros hemos excavado, que es el otro punto importante del conjunto entero de esta bahía. Una bahía presidida probablemente por un faro, a partir de unos estudios que hemos realizado sobre esta lápida, que nosotros llamamos la lápida calpurniana, se le llama de muchas maneras, pero en realidad es la lápida dedicada por Calpurnio Pisón, la reconstrucción o la posibilidad de que formara parte de ese faro, no me puedo detener, esto todo está publicado en distintos sitios. Y sí, quisiera ahora que se fijaran ustedes en la posición que ocupa la actual ciudad de Gijón y la otra península, el otro saliente importante, que es la península el barrio de Cima de Villa o península de Santa Catalina, que es como se la conoce en el nombre tradicional. Este sería otro aspecto, otra vista. De las intervenciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo faltan algunos puntos, pero podemos destacar que la parte que ven ustedes en amarillo correspondería a la zona de ocupación de época romana, protegida de los vientos del norte y noroeste, a lo largo de todos estos años pues se han ido realizando distintas excavaciones, donde han aparecido o restos romanos o restos medievales, siempre o unas veces fuera de la muralla o en torno a la muralla, otras veces en el interior de la fortificación. En conjunto, por tanto, se conforma una bahía con un castro donde encontramos los materiales romanos más antiguos. Ahí tenemos sigilata itálica, es el único sitio donde tenemos una sigilata itálica antigua, y lo que luego será la ciudad romana en la parte más baja, una zona en unas condiciones geográficas y climáticas mucho más agradable, con unas vías de comunicación bien documentadas y con otra serie de asentamientos intermedios, con un espacio que sería el fondeadero real de esta bahía y posiblemente el único lugar donde podrían barcos de cierto calado hacer escala. Nos vamos a centrar, por tanto, hecha esta pequeña presentación, en las actuaciones que hicimos hasta el año 95. Están marcadas en ese mapa, donde este punto marca las termas, uno de los lugares más importantes y más señeros de la arqueología de Gijón, pero como verán ustedes, más o menos hemos ido haciendo un recorrido general de excavaciones a lo largo de lo que sería esta península de Cima de Villa. Vamos a hacer una división en nuestra intervención. Primero, hablarles de las características constructivas y arquitectónicas de la muralla, brevemente, y después una segunda parte donde ustedes podrán observar cómo esos restos que hemos encontrado de esta muralla, que como decía al principio estaba soterrada, no era conocida, solamente se tenían noticias de ella, qué es lo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo y, por tanto, la discusión que se puede plantear en relación con las actuaciones y las intervenciones que se han realizado en ella. Ya en las primeras intervenciones, esta es una foto muy antigua, ya pudimos observar algunos hechos importantes. Primero, las torres, el tipo de torre semicircular proyectada, el tipo de anchura que ya pudimos localizar en la segunda campaña de excavaciones, cómo poco a poco fuimos pudiendo documentar también, aquí se ve muy bien, en otra de las zonas, el ancho de 460 que tenía la fortificación, las tongadas de hormigón sucesivas del relleno de la propia muralla y cómo en algunos de estos puntos pudimos localizar también aspectos que tenían que ver con la estructura, como por ejemplo las características de los lienzos, de los que hablaremos ahora, o por ejemplo la zapata sobresaliente en la parte más baja, en la parte que era más necesario el apoyo, y en otras zonas, sin embargo, una zapata intramuros metida simplemente en la arcilla fundacional de la zona. Los paramentos, resumiendo muy rápidamente, sillarejo de arenisca, en algunos casos, mampostería de caliza en la parte interior o, por ejemplo, en la puerta, la única que hemos podido localizar, tiene que haber, desde luego, Poterna seguro, pero en este momento esta es la que conocemos, el Opus Quadratum con este sistema de grapas para asegurar los sillares correspondientes a la torre de la puerta, de la que luego hablaremos. También pudimos localizar, dentro de estas características constructivas de la muralla, la fórmula utilizada para los desagües, el specus de conducción que cruzaba la muralla de un lado a otro, o también ese mismo tipo de conducciones en relación con las propias termas. Es decir, esta es la muralla pegada prácticamente al caldario de las termas y los desagües con ímbrices enfrentadas o simplemente con tejas o con tégulas. Las torres, ahí les marcamos las que hemos podido documentar desde el punto de vista arqueológico, están marcadas con esas líneas rojas. Por lo tanto, como verán ustedes, el frente de la parte central es la que pudimos practicar más excavaciones. Tuvimos muchísimas dificultades para poder localizar, de hecho no lo sabemos muy bien, la proyección de la muralla en esta parte hasta esta otra zona, en la parte occidental, hasta esta parte de aquí, que también pudimos localizarla o pudimos ver qué estructura tenía. Estas torres son, como dije antes, torres semicirculares, a veces con unas grandes zapatas. A veces, por ejemplo, esta es la imagen de la excavación en la plaza de Jovellano, es el centro de la ciudad, que está prácticamente la muralla. Se levantaba el asfalto y estaba la muralla, atravesada por todas las conducciones de una ciudad. Pero como ven ustedes, la muralla estaba a flor de piel prácticamente en algunos casos, ¿no? Y luego un dato que creo que es importante, y es cómo en no todos los puntos, pero sí en algunos fundamentales, al menos en tres fundamentalmente, pudimos localizar una secuencia cronoestratigráfica. Una secuencia cronoestratigráfica que nos indicaba que la muralla se construye sobre un horizonte que yo he denominado horizonte tricio, por el tipo de materiales que hay ahí, me parecía más genérico que otra cosa, y por el tipo también de monedas, un horizonte tricio que finaliza siglo II, finales siglo I, siglo II, y después ya hay una sucesión, unos estratos de tierra marrón oscura con mezcla de materiales, acción de construcción de la muralla, inmediatamente un pavimento que cierra prácticamente ese espacio y encima ya está la parte de uso correspondiente a finales del siglo IV y encima un hogar ya de época tardoantigua. Por tanto, hay varios lugares, por lo menos como dije antes, tres zonas donde podemos considerar que en lo que hoy día sabemos y lo que hemos visto, la muralla se centra con seguridad cronológicamente en su arranque anterior al 330 después de Cristo. Con seguridad por los materiales cerámicos y por la numismática. Esto es lo que en este momento podemos decir. También en estas primeras excavaciones pudimos localizar la puerta de la fortificación. Después de derribar, por ejemplo, algún puticlub que había por esta parte de por aquí, que estaba hecho en propiedades municipales, y esto es para escribir un libro, pero no, ahora no tenemos tiempo. En algún día, cuando seamos más viejecitas, seguramente lo haremos. En todo caso, pudimos localizar las dos torres cuadrangulares, una muy arrasada porque había sido la zona que luego había ocupado la cárcel de Gijón, sería esta, y otra que se conservaba un poquito mejor, la torre oriental, el paso, uno de los pasos de la puerta, y lo que sí podemos ver es que, en síntesis, sería una puerta de doble vano con dos torres de flanqueo cuadrangulares, como veían en la foto anterior, de unos 5,40 metros proyectadas hacia el exterior, con 5,40 metros de largo, un intervalo de 7,50 aproximadamente, que creaba dos pasajes de 3,75. Esto es importante por esa puerta y cómo esta propuesta que nosotros hacíamos al principio, pues luego la hemos tenido que cambiar en excavaciones posteriores, porque esta era una hipótesis inicial de trabajo y, por tanto, lo más que podíamos decir era creemos que a través de estos muros y de este muro que tenemos aquí podríamos pensar en unos cuerpos de guardia para la parte posterior. Hicimos también un ensayo de reconstrucción basándonos en el dato de Filón de Bizancio, ¿no?, que propone que la altura de la muralla sea el doble que su espesor. Encima, además, la nuestra medía exactamente lo mismo que decía Filón de Bizancio, 4,60, y haciendo una serie de composiciones modulares y de relaciones geométricas, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente un cubo de 16 pies subyacía en todo el trazado. Y a partir de ahí hicimos, con ayuda, por supuesto, de una colega arquitecta, levantar una serie de módulos que nos permitían plasmar aproximadamente cómo sería la altura de la muralla, teniendo en cuenta que la descomposición de los módulos de la planta nos permitía hablar de 4 y 3, y a partir de ahí levantar el resto de la fortificación. Bien, esto sería, dicho muy deprisa, porque no tenemos mucho más tiempo, algunos aspectos concretos, pero a mí me interesaba resaltar también en esta primera visión general de la muralla de Gijón la importancia que debió desarrollar esta muralla en función de algo que creo que es muy importante desde el punto de vista histórico, que es lo que nosotros hemos llamado el papel estratégico que van a tener las fortificaciones tardías del siglo III, principios del IV. Esas que tienen ustedes ahí son murallas datadas todas, por lo menos en lo que hoy día sabemos, en esas fechas. Y en concreto hay una concentración, como pueden ver, en la zona del noroeste, que el profesor Morillo y yo en algún momento hablamos ampliamente de este tema, del papel que la diócesis de Hispania está jugando en este momento, el destacado papel, como digo, como área de avituallamiento de la zona de Limes. En momentos ocasionales, no decimos que sea de una manera seguida, y que el papel de Gijón sería equivalente a esta vía nonaria que va a subir hacia la zona de la Aquitania, lo podría hacer por mar, aquí estaría la Purdum, y a través de Bayona llegar a Burdigala, a través de Burdigala llegar a las bases, la zona de Limes, es decir, al lugar donde era necesaria el avituallamiento. Nosotros lo relacionamos con la distribución de la nona, porque no encontramos hoy por hoy muchos otros argumentos a favor de que sea por miedo a los piratas el que haya la muralla de Gijón se levante ahí o la muralla de la Purdum, sino que nos parece que tiene una función estratégica. Una función estratégica que además tiene mucho que ver con la acción estatal, que a la vez se relaciona con el mundo militar. Es decir, son murallas que tienen o adoptan un sistema constructivo y una serie de elementos que nosotros estamos viendo que están ya dándose en murallas de época dioclecianea e incluso un poquito anterior. Por tanto, nos parece que se puede relacionar, esto como digo lo explico también de una forma muy rápida, estos son los amurallamientos que se producen, como sabemos, después de las primeras fracturas que se producen en el Limes romano, pero que más o menos vendría a relacionar toda esta zona, según el texto de Claudiano, que cuando Roma no puede avituallar de trigo, etcétera, etcétera, lo hacen Galia y Hispania, ¿no? Entonces, nosotros formaríamos parte de todo ese sistema al cual tendríamos que acoplar alguna otra muralla nueva también de la zona de Castilla y que pueden ustedes leer en algunas publicaciones que hemos hecho sobre el problema de la nona y de las murallas. Por supuesto, la muralla de Gijón tiene una parte de continuidad que sabemos perfectamente que su uso en la Edad Media está vigente. Aquí es donde durante 4 años está Munuza. Los árabes no se ponen en cualquier sitio, se ponen en un sitio que esté protegido. Sabemos que está durante muy poco tiempo, pero sí lo que hemos podido documentar asociado a la muralla romana es la existencia de restos de una barbacana pirobalística de finales del siglo XIV. Hemos encontrado, todo esto que ven aquí son todos los hallazgos de todos los proyectiles usados en ese momento, en el siglo XIV, contra los primeros usos de la pólvora, ¿eh? los, prim- primeros usos de la pólvora y, por tanto, aquí tendríamos un testimonio que nosotros pensamos que tiene que, este es el que estamos viendo, es este, pensamos que están protegiendo la puerta con motivo de las luchas nobiliarias de los Trastamara que tienen lugar en la zona de Gijón. Probablemente hay otro, o ahí tendría su pandán, su defensa en el otro lado, pero nosotros no la hemos encontrado. En todo caso, tenemos el dato de que en 1395 la muralla se destruye por orden real después de que Enrique III haya derrotado a los nobles que se oponían a su reinado. Por tanto, Gijón, la muralla de Gijón va a tener un protagonismo importantísimo en este periodo del siglo XIV y además lo tenemos muy bien documentado por la crónica de Pero Niño y por la documentación medieval de finales del siglo XIV. Es decir, que la muralla estaba todavía en pie y el rey manda que se destruya y que se queme la ciudad. Y de hecho lo que nosotros estamos encontrando en las excavaciones es que hay un lapso cronológico que no sabemos cuánto dura, pero las construcciones que están apoyándose sobre la muralla, como verán ahora en las otras láminas que vamos a poner, en otras informaciones, esas construcciones son ya todas de principio del XVI. Por tanto, ahí hay un momento entre el siglo XIV, o sea, en el momento que se destruye la muralla y en el momento en que la muralla se va a utilizar fundamentalmente como cimentación de obras posteriores, gracias a lo cual la hemos encontrado, puesto que es una muralla que está soterrada y que no se ve. Bien, segunda parte de la intervención correspondería ya a qué es lo que hemos encontrado de restos de la muralla y qué intervenciones patrimoniales se han realizado en ella. Como pueden ver en esta creación, vamos a llamar así, ¿no?, de lo que sería la muralla sobre la fotografía actual de la ciudad, pues nosotros vamos a empezar a hacer un recorrido desde la zona este hasta la zona oeste. Entonces van a ver un poco qué es lo que hemos ido haciendo, qué es lo que hemos encontrado y cómo se ha producido la presentación de esta ruina. Los nombres de los sectores son aleatorios. La Fontica es que había una fuente y todo el mundo le llamaba la Fontica. Entonces nosotros, pues la Fontica, ¿no? Sector D, la Fontica. Se llama así. Ya saben que en arqueología estas cosas pues es lo normal, ¿no? Hacemos estos nombres le damos que son es lo suyo, ¿no? Bien, en este extremo, fíjense ustedes lo que quedaba de la muralla. Quedaba prácticamente el relleno, el marco del inicio de una torre, sobre esa ruina que pudimos excavar por la bondad del ayuntamiento, por la cara dura que le echamos, sinceramente, para convencerles de que había que hacerlo, me refiero a cara dura bondadosa, ¿no?, de insistir en que teníamos que ahí estaba la muralla y que había que recuperarla, pues se hizo la recuperación y el estudio de la muralla justo en el final, dando al mar, como pueden ver, y aquí la muralla ya posiblemente tendría otro cubo, que no lo podemos decir porque solamente tenemos el relleno, y se caía al mar. ¿Qué es lo que se ha hecho?
Bueno, pues cogiendo un poco, recogiendo lo que Carmen acaba de hablar, como dijo inicialmente, las intervenciones en la muralla romana de Gijón se han producido a lo largo de más de 30 años. Cuando la muralla apareció, no se sabía casi de su existencia, había noticias, vagas noticias, no quedaban fuentes de ningún tipo sobre esta muralla, y la verdad es que fue un hallazgo muy importante, porque gracias a la aparición de esta muralla y luego de otros restos arqueológicos, en el año 1994 se declaró bien de interés cultural como yacimiento arqueológico al barrio de Cimadevilla. Eso fue un hito muy importante para la protección de todos estos monumentos que fueron apareciendo en el conjunto histórico de la ciudad de Gijón y que posteriormente pues, se fueron reintegrando en el urbanismo de la ciudad. ¿Qué ocurre? que como la aparición de la muralla fue en un sector muy concreto, que fue justo la fachada sur del conjunto histórico, y tampoco sabíamos en ese momento si iban a aparecer más fragmentos, si se iba a poder excavar, si existirían otras zonas de la ciudad, en ningún momento se trató el monumento de la muralla como un elemento singular y único, sino que se fue restaurando, tapando, conservando según fue apareciendo. Porque hay que decir que la aparición de la muralla romana de Gijón en muchos casos siempre fue un hecho casual, en algunos casos, aunque la buscábamos, y en otros momentos pues la buscamos y no la encontramos. Eso fue un poco el devenir histórico. Entonces, uno de los fallos o una de las carencias que a lo mejor vosotros vais a poder ver a lo largo de todo esto que vamos a presentar es que en la mayoría de los casos la intervención patrimonial sobre estos restos no tiene unos criterios únicos y no tiene una filosofía única, por lo que decía Carmen al principio, porque son muchos años de intervención, muchísimas situaciones económicas, políticas y de diferentes circunstancias. Esto que estamos viendo aquí fue cómo se recreó la muralla en este sector de la Fontica, que visto así tampoco tiene mucho sentido, es un cubo de ladrillo, pero todo esto tiene su razón de ser cuando veamos la intervención en la zona de la puerta de la muralla, en el sector A, que fue lo primero que se rehabilitó. Esta zona se rehabilitó, bueno, vamos a seguir viendo, esta es otra zona de la avenida de la Salle, esta subida hacia la Fontica, en donde apareció lienzo intramuros de la muralla, que es lo que está ahora enseñando Carmen, y en relación con la muralla, un basamento que hoy en día, después de otras excavaciones que hemos hecho y de más conocimiento que tenemos, nos parece que es el basamento de un horno de estos tardoantiguos que hemos ido encontrando en otros puntos de la ciudad. Esta es otra zona de esta avenida de la Salle, donde ven la flecha, es el quiebro que hace la muralla para respetar lo que van a ser las termas públicas de la ciudad de Gijón, en donde apareció la mejor estratigrafía, la mejor cronoestratigrafía que hemos podido detectar en todas estas excavaciones. En este punto, por ejemplo, la muralla, donde están viendo el lienzo intramuros, quedó soterrada por la situación en donde se encontraba y porque era metafísicamente imposible hacer nada en ese sector de ahí. En esta zona, que ya es el sector E de la muralla, apareció la muralla respetando lo que son las termas de la ciudad de Gijón, que son unas termas de finales del siglo I, que cuando se construye la muralla pues dejan un espacio entre un edificio y otro, puesto que en ese momento las termas todavía funcionaban. En esta zona de aquí, todo el flanco sur de la muralla ha quedado integrado en lo que es el Museo de las Termas Romanas de Gijón, que ahora podremos ver.
Aquí hay una cuestión que es importante. La tradición histórica decía que la muralla iba por aquí, por esta zona de aquí, que es por aquí. Y nosotros lo que pudimos localizar es cómo cruzaba este campo y la muralla realmente se quedaba prácticamente al borde del mar. Por tanto, a veces la tradición, los eruditos, etcétera, etcétera, hay que creerles pero hay que excavar también. Hay que creerles pero hay que excavar. Y aquí se veía muy bien cómo la muralla cruzaba y cómo justamente hace este quiebro que ya hemos visto en el plano anterior, que no tiene ningún sentido excepto dejar dentro las termas. Y además la muralla, que mide 4,60 en todo el perímetro, ahí mide 3 de ancho. Es decir, la muralla se estrecha para dejar dentro precisamente el edificio termal.
Aquí en esta zona, en el pavimento, en la parte de arriba del museo, porque es una cripta arqueológica, ha quedado marcada lo que es en planta la muralla y podéis ver lo que sería lienzo intramuros, extramuros más una de las torres peraltadas, y debajo, el negativo de esto, pues entran debajo en la cripta y pueden ver la muralla en lo que es la sala de audiovisuales del Museo de Sitio de las Termas Romanas de Gijón. Esto es lo que apareció en el paseo marítimo, en la parte de atrás de las termas, que apareció el lienzo extramuros, de unas características magníficas, con la zapata, En esta zona, pues lo que se hizo finalmente fue marcar la muralla en el pavimento luego de lo que va a ser el paseo marítimo. Aquí hay una sección sobre el roquedo de lo que es la playa de la ciudad de Gijón. Este es el nivel de mar y la zona que está a rayita es la muralla. Como ven, en todo este sector la muralla está construida a pie de acantilado. Aquí es una imagen de cómo se ha quedado resuelto la presencia de la muralla en esta zona de Gijón. Y como ven, pues la iglesia, en parte, pues también toda la zona del ábside está apoyada y de la parte este de la iglesia está apoyada sobre la muralla y ha servido de cimiento, que es lo que comentaba antes Carmen.
Yo querría decir en este sentido que después de conseguir que se hiciera esto, ahora vamos a hacer un punto de crítica, después de conseguir que se hiciera, que se marcara, que quedara marcada, que se pudiera saber por dónde iba la muralla, todavía estábamos esperando que pongan un letrerito, que diga, está usted paseando por encima de la muralla. Bueno, pero está ahí, está ahí, es importante.
Bien, ahora estamos en lo que sería el sector A y B de la muralla, que es la zona de la puerta y toda la zona de la plaza de Jovellanos, que fueron las excavaciones de los años 81 y 83, las más antiguas que se hicieron en este lugar. Y aquí fue donde, dentro del plan de ordenación urbana que se planteó encima de Villa en el año 81 y que se ejecutó entre los años 85 y 89, fue cuando se planteó este recrecido sobre la muralla, tan polémico recrecido sobre la muralla romana de Gijón, puesto que, bueno, efectivamente, lo que ha ocurrido es que la muralla tiene presencia en la ciudad, en todo este flanco. Se ha hecho un recrecido que paradójicamente lo que ha hecho ha sido proteger los restos originales romanos, pero que carece de todo tipo de rigor histórico y también pues fue un recrecido de tipo urbanístico, puesto que los arquitectos lo que planteaban era una evocación al urbanismo antiguo que podía haber tenido la ciudad, pero desde nuestro punto de vista pues con muy poco acierto en el tratamiento de los materiales que se utilizaron para hacer este recrecido, puesto que el ladrillo tiene muchas connotaciones históricas que, a no ser que esté bien explicado, pues cualquier persona que vaya allí puede pensar que es que esta muralla estaba hecha en piedra y ladrillo. El cubo que ven en primera estancia es de ladrillo. Por debajo hay una pequeña entrada que ven aquí a la derecha y hay una pequeña cripta arqueológica para investigadores, que todo aquel que quiere pues entrar para ver el tipo de aparejo, cimientos y demás del cubo que ven a la derecha, pues puede entrar. Y luego a la izquierda hay un pequeño zona jardinada en donde han quedado al descubierto parte del lienzo extramuros sobre el que se ha levantado pues esta evocación a la muralla tardía. La verdad es que la estructura es hueca, es un muro de ladrillo visto, en donde pusieron un estrato de intervención de pizarra y geotextiles y demás, que la verdad es que no ha afectado para nada el yacimiento. De hecho, vamos a ver ahora una intervención en esta zona del cubo que lo que ha hecho, como decía antes, ha sido proteger lo que fue las excavaciones antiguas y el monumento. Otro tipo de intervenciones en solares de particulares, que son siempre también los más complicados de intervenir, pues es aquí en un bar que está, que inicialmente este edificio era del hermano de Jovellanos, de Juan de Paula. Esto se llamaba inicialmente la Casa del Forno, puesto que aquí había un horno donde se cocía pan. El cenicero del horno, es esto que marca Carmen, estaba horadado dentro de lo que era el relleno del opus caementicium de la muralla. Y bien, tras las excavaciones que se realizaron, este edificio fue el primer Instituto de Náutica y Mineralogía de Gijón, fundado por Jovellanos, y posteriormente fue adquirido por un particular y hoy en día es una sidrería muy afamada de Gijón. Y por último tenemos aquí la zona de la puerta que antes explicó Carmen, con los dos torreones monumentalizados de acceso a la ciudad, que esto ha sido el resumen en lo que ha quedado pues en las excavaciones de la puerta. Esta puerta también, sobre uno de los del flanco occidental de la puerta, estaba construida una torre bajo medieval que se llama la Torre del Reloj, que está construida sobre parte del lienzo de la muralla y que también entró en la reconstrucción de la puerta en los años 80. Posteriormente a esta intervención, que como les digo, entró dentro del Plan Especial de Reordenación Urbana de Cima de Villa, pues el Ayuntamiento de Gijón ha hecho una serie de señalética para la gente que está interesada en los restos arqueológicos del conjunto histórico, en donde ha ido señalizando todos aquellos elementos, tanto de la muralla como de otros restos arqueológicos, que se pueden visitar en la ciudad. Y aquí hay un ejemplo de un letrero de conjunto, y el otro pues son ya señales que he visto también que hay por aquí, por la ciudad de Barcelona, en donde van marcando, pues esto es la puerta de la muralla, aquí hay un lienzo y demás. Esta parte de aquí, que es la zona oeste de la fachada principal de la muralla, pueden ver en la foto de abajo cómo quedaba embutido el lienzo exterior de la muralla en las construcciones medievales, que posteriormente, que esa es la Torre del Reloj, lo que quedaba de la torre que luego se reconstruirá. Ahí hay una banqueta, que de la banqueta hacia abajo es lo que es construcción romana, y toda la parte de la izquierda, que luego quedará embutida, que es una vez hecha toda el estudio, la limpieza y demás del muro, queda esta foto de abajo y la de arriba, y todo esto va a quedar embutido en lo que hoy es el Archivo Municipal de Gijón. También hay que decir que aquí, en uno de estos lienzos extramuros, apareció ahí, embutida en el lienzo exterior de la muralla, la única inscripción que ha aparecido reutilizada en la construcción de la muralla. Es una inscripción funeraria del siglo II, de un romano que hace un monumento funerario para un hijo que tenía de 15 años que se muere, y para él. Y apareció reutilizada en esta zona de la muralla.
Es importante resaltar que es la pieza clave para explicar quiénes eran los que vivían en Gijón antes de los romanos, es decir, los cilúrnigos, la gens cilurnigorum. Por lo tanto, este fue un hallazgo vital en la historia de la propia ciudad, porque es la primera vez que se le pone nombre a quienes viven antes, y es decir, Medugeno, que tiene nombre tal, y Rutilio, que ya tiene nombre romano. Por lo tanto, se ve muy bien la relación de ambas cosas.
Esto es la fisonomía actual de esta zona, de este sector, de la huerta del Palacio de Revillagigedo, porque en primer término, o sea, desde donde está hecha la foto, pues hay un palacio barroco, que todos estos terrenos pues pertenecían a él. Hoy en día esto que están viendo ahí es el Archivo Municipal de la ciudad. Esta otra zona de aquí, que une al Archivo Municipal, en donde están viendo en la parte de abajo una torre, que es la única torre de las que hemos excavado que no tiene, que el tipo de aparejo no es caliza y parece como una reforma posterior de la torre, hoy en día está el Centro de Interpretación Muralla Romana de la Caja de Ahorros de Asturias, que es, esta es otra imagen del edificio, en donde también ha quedado embutida dentro el torreón y parte del lienzo de la muralla. Y por último, el otro sector que excavamos, que fue el sector occidental de la muralla, apareció exclusivamente la base del cimiento de la muralla. O sea, aquí habían arrasado completamente la muralla y solamente apareció las dos primeras toncadas de la cimentación de la muralla. En esta zona se hizo la excavación, se constató su existencia, que la muralla cerraba así, y hoy en día lo que hay encima de esa zona pues es una escultura de Vaquero Turcios sobre la zona en donde aparecieron los restos de esta muralla, que termina precisamente ahí en la parte de arriba de donde está tomada la imagen. Como verán, todas las intervenciones que se han ido haciendo, pues cada una tiene unos criterios diferentes por esto que les decía, por una falta de un plan general de actuación conjunta sobre la muralla.
Bien, era ciertamente es un plan de actuación, faltaba un plan de actuación, pero también es verdad que había una voluntad muy clara de conservar, de que la gente lo viera, de que la gente lo disfrutara y que supiera lo que tenía. Eso también forma parte de una filosofía de quienes en ese momento estaban gobernando, y que es justo también reconocer que con independencia de que se pueda discutir la forma en que se hizo, yo creo que lo que fue interesante del proyecto Gijón es que a partir precisamente de estas intervenciones en la muralla se constituyó un proyecto de ciudad, desde el punto de vista de la arqueología. Y a mí eso me parece que es interesante. Tan se construyó, tan importante fue que se crearon los museos arqueológicos de Gijón a partir de estas intervenciones, dependientes del Departamento de Museos de la Fundación Municipal de Cultura, que es hoy día quien lleva el control de la investigación, de la difusión científica y de la difusión pedagógica, y que está, por tanto, tiene un centro de documentación, unas publicaciones, una organización de coloquios y una serie de difusión pedagógica para niños, para profesores, etcétera. Por tanto, se creó, con independencia de otras investigaciones, de las que ahora vamos a hablar concretamente muy rápidamente de una de ellas, que es la de la Puerta de la Muralla, que realmente se creó una mínima estructura de protección para la ciudad, además de acompañar esto de una legislación de protección que es importante. Posteriormente a todas estas intervenciones, lo último que se ha hecho en la muralla, y ya con esto terminamos, por si le llamamos segunda fase, ¿no?, es que había un solar que nos impidió en la primera fase excavar, porque había una casa, un bar, se llamaba el Bar Gigia. Bueno, tuvimos la suerte de que lo tiraron. Se tiró el bar, la casa, todo lo que había ahí, y se quedó un solar espléndido. Entonces, se decidió por parte del ayuntamiento la intervención en ese solar y, en consecuencia de ello, pues se produjo una serie de hallazgos de un cierto interés arqueológico y también que tienen que ver también con las últimas actuaciones de patrimonialización. De un lado, brevemente explicarles cómo esta era la evocación, ¿se acuerdan, verdad? La evocación en ladrillos, ¿no? Y esto está justo, esto es una parte de la muralla y esta es la otra parte de la muralla. Aquí lo que nosotros encontramos es, por un lado, unas estructuras que permitían pensar que estaba habiendo una contención, un espacio de contención de un relleno contra la muralla. Por otra parte, observamos también ya la fundación de la propia muralla en algunas de las zonas estas, y sobre todo localizamos un nivel de paso de uso alto imperial sobre el cual se establece el segundo nivel de uso alto imperial, un segundo momento, fundación, segundo momento, y encima del cual es ya la parte que se corresponde con el uso de la muralla. Por tanto, volvimos a documentar en este lado una vez más esa secuencia, es decir, la muralla rompe a partir del siglo II y durante el siglo III, siglo III-IV, se construye. Es importante también ver cómo, por ejemplo, en esta otra parte de aquí, cómo se rompe la cimentación, es decir, cómo ese estrato negro, que es el estrato que corresponde a la fosa de cimentación de la muralla, se rompe también para poder hacer o para realizar ahí con esa arcilla anaranjada corresponder al terraplén de refuerzo que se hace sobre toda la muralla. Por tanto, pudimos ver o comprobar una vez más los aspectos fundacionales. Pero además de eso, descubrimos otra cosa mucho más interesante, y era que había dos cierres en la parte oriental de la puerta. Es decir, era una muralla con una puerta bífida y de pronto nos vamos a encontrar con que se cierra, además, con dos construcciones diferentes, sí, termino ya, de la siguiente manera. Hay un primer cierre, obliteran este paso, dejan solamente un paso. Esto se hace posiblemente en el periodo tardoantiguo por los materiales encontrados aquí, se coloca una alcantarilla, cierran y después ya sabemos que hay un cierre posterior, suponemos que medieval, porque desde luego es posterior al siglo VI, y ya sabemos, no sabemos nada más. Pero lo que sí sabemos es que hemos tenido que modificar nuestro primer planteamiento acerca de cómo podía ser la muralla en esa zona. Y esto creo que es importante como revisión. Y luego es muy importante recordar también que lo que se hace, esto se hace también en León, en la muralla, en la zona de Puerta Obispo, y se va encontrando en distintas murallas, es decir, una puerta bífora o una puerta trífora que le dejan solamente un mínimo espacio de paso, posiblemente con fines protectores o con fines de salvaguarda, no sé de qué tipo. Hoy día, este espacio, la recuperación que se ha hecho de este espacio es la que pueden ver aquí. Muralla romana, se ha hecho una fórmula, o se ha optado por una fórmula que permita que la gente la vea desde fuera. Aquí pueden ver ustedes el proceso, cuando vayan a Gijón, pueden ver todo el proceso explicativo del fenómeno entero de la puerta, de las distintas acciones que se han producido en la puerta y que son las que en este momento es lo último que se ha podido hacer, que ya ven ustedes que metodológicamente, entre comillas o de metodológicamente, pues es otra forma de actuar sobre la presentación de la muralla distinta de la que les hemos enseñado. Muchas gracias.
Mentre es produeix el canvi de ponència, hem parlat al comitè científic i organitzador aquest migdia d'una cosa important per la visita de demà. La visita de demà és una visita que realment recull moltes de les qüestions que hem parlat, tant sobre l'estudi de la muralla com sobre la seva monumentalització. El punt de sortida serà al carrer Regomir 7-9. Allà hi haurà primer, anirem en ordre cronològic invers, una primera visió des del document al monument en l'actuació que s'ha fet a la Porta de Mar a càrrec de Júlia Beltran. Tot seguit anirem al costat, a la part diguem-ne de darrere de la Casa Marc, dins de l'àmbit del Pati Llimona, on hi haurà una visió que va des de tot l'entorn d'excavació arqueològica en el cas d'actuació en muralles i el tractament, si voleu, de la pell, el tractament de conservació i restauració, que anirà a càrrec de Ferran Puig i Montserrat Pugès. I després anirem al tros on s'ha d'intervenir properament, segons doncs, el que es parla aquí, al carrer de Sostinent Navarro, amb visió de les diferents situacions amb muralla a mig fer, on ens ho va deixar Florença, amb muralla aparentment inexistent, però que realment hi ha restes, ens ho han explicat aquest matí, amb muralla dins de les cases, amb cases amb futur enderroc, i finalment l'operació de l'arxiu administratiu. Hi haurà dos o tres grups, els ponents estaran fixos. Aquest últim tram l'explicaran Jordi Rogent i amb Carme Miró, acabaran el recorregut. Com que hem de fer tres grups, Elisenda Curià, que ja coneixeu, que és Elisenda, que és la secretària tècnica i organitzadora de les jornades, us demana que us apunteu, perquè no voldríem fer més grups dels necessaris, i així entre avui fins demà a l'hora del cafè, amb tota la gent apuntada, durant l'última part de la sessió del matí, sabreu a quina hora us toca, perquè ho sentim molt, haurem de fer tres grups, el primer haurà de sortir a les 14:45. perquè si no, no arribaríem. Per tant, us preguem que en el moment que considereu oportú, ara la pausa que fes, sisplau, els qui pensin venir demà al recorregut, que s'hi apuntin. Que imaginem que serà la majoria, però anirà bé per organitzar els grups i per posar els noms de grups. Gràcies.
Bé, doncs, després d'aquest avís, anem amb la segona intervenció d'aquesta tarda, la posada en valor de les muralles de Tarragona, a càrrec de Joan Figuerola, forma a la meva dreta, Joan Menchón i Joan Cavaldà. Endavant, teniu la paraula i això, 40-45 minuts.
Bona tarda. Per començar, doncs, un agraïment per començar institucional, no? Doncs, des de l'Ajuntament de Tarragona, agrair que ens haguéssim invitat per parlar d'un dels emblemes de la nostra ciutat, que és la muralla, i després, permeteu-me un agraïment, diguem-ne, personal, perquè ara ho comentàvem amb Carme Miró, a la meva vida professional, permeteu-me l'incís, va començar fa 20 i escaig d'anys, l'any 89, tot just a excavant el fossat de l'Avinguda Catedral. O sigui, hi ha una vinculació amb Muralla des de llavors, i també un agraïment que aprofito i fer-los amb ella, la Carme, la Maite, la Carme, la Mònica i la Carolina, doncs, el molt que, que ens van ensenyar aquells anys d'excavació i el poc que vam aprendre, perquè no donem per més, però que ens ha servit per molt durant molts anys. No? A mi em toca, com us he dit, una miqueta de comercial d'aquesta muralla, que per començar hem d'entendre que és un edifici multipropietat, després entendreu per què, i parlem una miqueta, anem a fer un recorregut. Primer, la topografia de la ciutat. Tarragona és una ciutat de baixades a la costa, al costat de la mar, que des d'antic ha estat fortificada, i la fortificació ha sigut la causa de les majors desgràcies, que es tradueix en setges, fins ben entrat al segle XIX. Una topografia abrupta des de la mar, que veiem aquí dos perfils de la ciutat, amb un canvi de nivell en pocs metres, de 0 metres a 80 i pico, però que es va suavitzant en direcció a la llera del riu Francolí. Veiem aquí unes imatges de com seria aquesta topografia. Veiem que està encimbellada en aquest punt, el punt presidit per Catedral, evidentment, i per la muralla en Torre de l'Arcabisbe, que això ens condiciona l'evolució històrica de Tarragona des de l'antiguitat. Primer de tot hauríem de parlar, no anem al 218 quan arriben els romans, anem una miqueta abans, a la zona on tenim aquí marcat en groc, és on més o menys localitzaríem el poblat ibèric de Tàrraco, per altres seria Quesse. Desconeixem si estaria fortificat o no, però és lògic pensar que tindria les seves muralles i com a vocació, doncs, una reconstrucció de les de Tivissa a pocs quilòmetres de la ciutat, no? Tot i que són ja gairebé en època romana, per no dir clarament d'època romana. Quan arriben els romans, el 218 abans de Crist, a partir de les fonts i la historiografia, tenim la ubicació, entenem, dalt de tot del turó de la primera base militar, el que les fonts es parlen del presidium, amb un clar control del territori immediat i de la zona de poblat ibèric, que aquí també estaria al costat de la zona portuària. Tindríem aquests detalls, dibuixats al seu moment per Xavier Goliat Dupré, la zona militar romana, el presidium, castell, o com li vulguem dir, poblat ibèric, i posteriorment l'ampliació d'una gran muralla cap al 150-125 abans de Crist que ocuparia això. Tindríem una primera muralla cap a l'any 200, de la qual ens conserven una sèrie de llenços. Això s'ha tornat boig. O sóc jo que no ho sé fer anar, potser. Que aquestes són les dues grans hipòtesis de treball que s'han fet els últims anys. De totes maneres, podíem replantejar aquest plantejament de primera fase del 200 abans de Crist, que englobaria una zona bastant petita, que la comparació de la visió tradicional d'aquest espai protegit per la primera fase de muralla, 5-5 hectàrees, al voltant dels grans campaments o fortificacions clàssiques d'època republicana i Hispània. La vocació de com seria una estructura mental poliviana, que com ho encaixem això, o dels murs servians de Roma o els de Còrdoba. I després, permeteu-me fer aquest incís, el plantejament últimament que es veu de la idea de que a la zona alta de la ciutat, concretament al Palau Arcabisbal, hi ha uns murs misteriosos de pedra duríssima, tipus llisós, que hom ha interpretat que podien ser part d'una fortificació cartaginesa. Bé, coneixem els murs, coneixem els alçats, però potser més que parlar d'una fortificació d'època cartaginesa, potser hauríem de parlar d'algun edifici d'època republicana, potser de tipus cultural o perímetre d'un edifici cultural. Però bé, no té major importància. D'aquesta muralla del segle II abans de Crist es conserven diverses torres, la més coneguda és la de Minerva. Veiem aquí l'estructura típica de la primera fase, sòcol megalític de 6 metres i un segon cos d'uns 5-6 metres de carreus. Aquí es conserva el relleu de Minerva mirant cap a Roma, mirant a la mar, amb els elements que caracteritzen aquí una espitllera, la situació del relleu de Minerva i una zona plana que s'entén preparada per ficar una gran inscripció. Els resultats de les excavacions de Hauchil de l'interior, que era una estructura en forma, diguem-ne, de casamata amb dos grans espitlleres per escorpins, que es veu perfectament tota l'estratigrafia de l'època amb la gran espitllera, i miqueta la vocació de què podia embarcar o protegir relacionat amb fortificacions del món hel·lenístic, de l'altra banda de la Mediterrània, però que ens podien abocar com podria funcionar això, amb tots els ets i uts que puguem imaginar. Entre els 150 i 100 abans de Crist, també és un tema discutit, es planteja que aquesta muralla de 4 metres d'amplada per 6 d'alçada s'amplia tant en perímetre com en dimensions amb aquesta estructura gairebé de 12 metres d'alçada i 6 d'amplada, sòcol megalític baix i un interessantíssim farciment de toves, i d'aquesta documentem una sèrie de poternes o portelles en diferents punts associades a torres de la primera fase, que això encara ho fa més intrigant, o la porta de mig punt més antiga que coneixem de la península Ibèrica, entre coses interessants que tenim aquí, és una porta d'època republicana, l'evidència de tres, diguem-ne, espilleres o troneres, possiblement d'època original. Unes imatges del farciment de toves, una obra, ja veieu, d'envergadura, perfectament colgat originàriament fins al pas de ronda, i després diferències que es poden veure entre els aparells constructius de primera i segona fase, tant a sòcol megalític com especialment a l'aparell de carreus, com a la primera fase els veiem molt més ben treballats, amb els forats per pujar les peces en grípies, perdó, en ferri fòrfides, cosa que no es veu a la segona fase, on sí tenim, per exemple, marques de picapedrer. Elements que hem pogut veure gràcies a les restauracions, com aquests encaixos als carreus que ens marquen un sistema ja de treball que es veu a peu d'obra i quan estàs a 10 o 12 metres d'alçada fent la restauració de l'obra. D'època imperial, poca cosa ens diu la muralla, potser perquè no l'hem estudiat. És important aquesta inscripció de Calpurni Flac, del segle II, que és un perfectus morórum i curator templis, una inscripció que està en lloc desaparegut, però veiem també que les estructures del Consell Provincial afecten en alguns punts i s'implanten damunt de la muralla republicana. Què tenim de la muralla a l'antiguitat tardana? Aquest és l'altre problema, no? Comentàvem que al segle V se segella la cambra de combat de la Torre de Minerva. Podríem pensar que passa el mateix a les altres torres, però són buidades d'antic i no ho sabem. Però el que és important és que el perímetre d'aquesta muralla, que el tenim més o menys conegut aquí i aquí, és un tema a discutir, es manté com a límit entre la zona funerària fins al segle VI, i tenim aquí la ciutat concentrada a partir del segle V, aquí dalt, a la zona de port, amb el problema d'existir dintre o fora la muralla, i aquí tenim problemes per saber què passava. 713-714, la invasió arabo-musulmana, la ciutat sembla que es col·lapsi, sembla que desaparegui. El que tenim és realment escrits de les fonts islàmiques que ens parlen de la grandiositat, de les muralles de marbre blanc i negre de Tarragona, etcètera, etcètera, que tenen una càrrega legendària, però també ens estan fent entreveure que era una ciutat amb una potència arquitectònica que ens arriba fins a la conquesta feudal. Al segle XII, 11-12, se conquesta la ciutat, no parlem de reconquesta, entre altres coses per recuperar la seu episcopal, i s'ocupa bona part del que seria la ciutat visigòtica, a la part alta, i neix poc després al barri de la Vilanova de Mar, a la zona de Port. En aquest període s'aprofita la muralla romana de la part alta, se reforça, se reestructura, el resto de muralla queda abandonat i es comença a convertir, diguem-ho clarament, en pedrera, i tenim, per exemple, la construcció d'algunes torres, com la que tenim aquí, la reparació o les reparacions de diferents llenços al llarg del temps, o la colonització de l'interior de la muralla, aquí al passeig de Sant Antoni, doncs, senyors, amb una finestra gòtica que ens està dient que han buidat el farcit de toves, i aquí la tenim, no? La reconstrucció d'ampits de tàpia amb espitlleres conservats parcialment, o ampits de merlets, o el reaprofitament de materials com aquest fris de Bucranis, merlets que es veuen malament però es deixen veure si ens hi fixem, a la zona de la Torre de l'Arcabisbe, que com a curiositat, Torre de l'Arcabisbe, antiga Torre del Pavort, que com a curiositat, a la muralla medieval de la Selva del Camp, propietat també del pavord, doncs els merlets són de tàpia amb les mateixes dimensions pràcticament. L'obertura o el reaprofitament de portes, la del Socors, la de Sant Magí, aquesta damunt oberta al sòcol megalític de la primera fase, aquí dalt podem veure un element poliocètic important que seria un matacà o lladronera, segons utilitzem un diccionari de terminologia arquitectònica o altra. La construcció de noves torres, com us havíem comentat, el recrescut d'aquesta torre al segle XII. I dintre de la ciutat, l'ocupació de determinats espais imperials que es converteixen en castells, com el del patriarca, de l'arquebisbe, el del rei, el del bisbe de Vic, etc. etc. Arribem al segle XVI, després, bàsicament, de la Guerra Civil Catalana amb l'ús de la poliorcètica poliorbalística, és a dir, els canons, i canvia l'estratègia defensiva i es comença a reforçar la muralla de Tarragona amb una sèrie de baluarts a les cantonades que després es converteix en una sèrie de cortines del segle XVI, XVII, XVIII, que acaba amb els fets del segle XIX, que van reforçant la ciutat a la part alta i després el port. Però paral·lelament es va desmuntant el que ens queda de muralla romana, com que s'utilitza com a pedrera o com a lloc de proïment de terra o de fang per fer tàpia. Això ens ho explica molt bé, per exemple, en Pons d'Icart del segle XVI o aquests dibuixos d'en Pingaerde, que aquí, per exemple, ens marca una cosa que quan ho ampliem veiem que ens ha dibuixat de forma molt ràpida però molt clara el que seria el sòcol megalític de la ciutat baixa. Tenim aquí tota aquesta sèrie de fortificacions i defenses amb tota la seva complexitat i totes les seves característiques que cristal·litza el segle XIX amb el setge de la ciutat, el 1811, la destrucció durant el setge i la posterior evacuació. Aquí veiem un pla dels punts que van volar els francesos tant de fortificacions com de muralla o d'interior de la ciutat, el 1813. Això és la vista del castell del rei, tots coneixeu doncs, com va quedar. I el 1856 comença l'enderroc, com a moltes ciutats, de les fortificacions d'època moderna. I aquest esventrament i aquesta política de desmuntatge de fortificacions que s'allarga fins al segle XX, però que també s'emporta per davant, recordem-ho, bona part de la ciutat romana i, evidentment, bona part de les muralles romanes. Imatge romàntica de com era la muralla, on veieu aquí al final el guard de Sant Antoni en ple desmuntatge. Es va desmuntar tantes coses per entrar els bous dintre de l'escorxador. O els desmuntatges aquests del terreny, veieu la muralla dalt de tota la zona de la Rambla Nova. El 1884 la muralla es declara monument històric, entre altres coses per evitar que l'Ajuntament l'aixafi, diguem-ho tot pel seu nom. I també comencem a tenir els primers projectes de restauració del monument. Provocats per què? Per un mal manteniment o per obres com les del Seminari Pontifici que provoquen una esllavissada i tenim aquí una primera intervenció de l'arquitecte diocesan Sales Ricomà amb una primera substitució o restitució de carreus, doncs amb els criteris de la seva època, que ja ha envellit, com veieu. És important. Pensem que dintre de la història de la ciutat, quan l'any 19 en Jeroni Martorell fa una famosa conferència a Nova Tarragona i els seus antics monuments que marca unes línies i unes pautes de gestió d'aquest patrimoni a la ciutat que després s'han anat seguint i en som hereus en bona part. No? Un dels elements importants és la recuperació del passeig arqueològic, que seria la falsa braga que protegiria la ciutat des de l'interior, que seria l'estat abans de la intervenció, i aquests dibuixos que fa en Martorell, que després executa amb l'arquitecte Pujol de Barberà, que són actualment encara el passeig arqueològic celebrat per tots nosaltres. I unes imatges de la inauguració, els xiprers que van plantar llavors, que ara són el doble vals de l'Alcalà Muralla. Però paral·lelament a aquest acte important tenim elements que són més que discutibles, com per exemple a l'acabar de tirar aquestes cases amb la muralla per obrir al carrer Portella, que seria així fa uns anys, no? Són actuacions generades, diguem-ho clarament, doncs, per la mateixa administració municipal, però eren moments difícils, o quan s'acaba de desmuntar el baluard de Sant Antoni, per acabar de fer passar a el bestiar per l'escorxador i desmunten, que això ho paralitza mossèn Serra Vilaró, una portella romana fins que arriba a nit, una carta a l'alcalde Lloret i ho paren. És una època també difícil perquè verbigràcia les pluges, les filtracions que entren a dintre de la muralla en zones reparades, que no hi ha una suficient cobertura, etc, etc, provoquen una sèrie d'esllavissades que després en parlarà en Joan Figuerola i en Joan Alonso, que ens fan, primer de tot, conèixer l'interior de la muralla i fer plantejar per mossèn Serra Vilaró, que és una muralla totalment romana, cal recordar-ho, i tenim ja unes primeres pautes metodològiques d'intervenció que veiem que van marcant el que s'ha fet posteriorment. Tindríem aquí els dibuixos que després us explicaran ells, intervencions que es van repartint als anys 40 i 60, una molt important és quan se construeix el Museu Arqueològic, que estem parlant dels anys 40 del segle XX, que el tram de muralla que hi ha sota s'integra dintre del sòtan, i ara és una zona visitable. I també recordem que la muralla està dintre d'una ciutat, és un element de l'urbanisme de Tarragona que s'integra i ha de conviure. La creació o la urbanització o l'adequació d'espais com la Via de l'Imperi, el Passeig Torroja o el Camp de Mart, als anys 60, al peu de muralla, una intervenció controvertida, però potser podríem dir que arriba a estar integrada dintre de la ciutat. Als anys 60-70, les intervencions de l'Alejandro Ferran, arquitecte de quarta zona, que ja va marcar elements importants com el repicat dels arrebossats exteriors de la muralla i plantejament ja de primeres substitucions, inclús podríem dir massives, d'una pedra molt degradada doncs per les seves característiques i l'acció de la mar. També és important, a finals dels 70-80, tot el projecte en una època de transició democràtica, de recuperació de la capçalera oriental del circ, que està limitada per la muralla romana, passa que aquí la qualitat, lamento dir-los que no és gaire bona, on hi ha el projecte d'Andrea Bruno de recuperar aquests espais i una intervenció tant d'excavació arqueològica del que ens quedava de farciments de la muralla del segle XIV, amb propostes que bé, vull dir, s'han fet en part, però la part de vidre, doncs, afortunadament, doncs, no es van arribar a executar. Estic pensant només en el problema de manteniment que ens portaria això ara. I l'actuació actual, doncs, amb criteris, doncs, amb aquests reforços com contraforts, etc, etc. I arribem als anys 80, quan la de mitjans dels 80, quan la degradació dels carrers del passeig de Sant Antoni crea esllavissades d'elements petris d'aquestes dimensions, però una inquietud important, i llavors, doncs, es planteja des del Departament de Cultura un projecte prova d'intervenció que veu una miqueta de les intervencions de Barcelona, que és un projecte a base de totxo, totxo massís, i placats de pedra mecanitzada. La controvèrsia que es va crear va ser important. L'any 89 continuen les esllavissades, cauen alguns blocs més, i es planteja l'arquitecte Andrea Bruno, que havia fet la intervenció al CIR, doncs, un primer projecte general de la muralla, que no va reeixir. Veiem aquí a la dreta les patologies. Hi ha una primera prova de substitució de carreus a base de carreus totalment mecanitzats. I a l'any 90, doncs, una escola-taller dedicada a la muralla ja comença a atacar de forma més aprofundida la intervenció a la muralla amb uns criteris interdisciplinars, amb participació d'arqueòlegs, arquitectes, geòlegs, etc, etc. Amb aquests primers treballs de substitució-restitució, que són els que han marcat potser la pauta els últims 20 i pico d'anys. No? Se va intervenir el passeig de Sant Antoni, veiem la situació de la degradació a mitjans de segle, actuacions com la reintegració amb morters específics, desalinitzacions, tot tipus d'estudis, la substitució, evidentment, són contundents, es va deixar aquesta finestreta aquí com a testimoni, una miqueta a l'estil del que va fer l'Andrea Bruno a la muralleta. A la baixada del Roser va ser una operació més de neteja i de reintegració d'aquests espais de colonitzacions posteriors. Hem aquí un treball de neteja carreu a carreu i després de consolidació. es van deixar les pàtines antigues, tots els elements d'inclús de gairebé de pintat d'època medieval es van mantenir. Una zona que es veia una recuperació, diguem-ne, urbanística, que és la zona de les del Baluard de Sant Antoni, l'antic escorxador, molt degradada, que es va convertir en plaça pública i després es va fer una intervenció a la zona. I després veiem actuacions de particulars controlades bàsicament des del Departament de Cultura, com aquesta casa de la dreta, que a la part d'aparament exterior no quedava pràcticament de res de muralla, però sí que apareix en l'enderroc el parament interior, 4-5 filades del que havia arribat a ser aquesta muralla, i acaba amb aquesta solució arquitectònica que com a mínim la podem discutir. O altres com, en el moment de que té un cert envelliment aquesta intervenció dels anys 80, doncs els mateixos particulars endeguen una intervenció de restauració, doncs perquè aquí tenien un problema ja d'estructura seriós, que acaba en l'inici de la substitució de les restitucions de totxo massís per carreus. Continuem amb les intervencions 10% cultural de Generalitat, amb Ajuntament, la continuació del passeig de Sant Antoni amb els mateixos criteris. A l'escorxador, amb treball, que veiem com estaria el pas de ronda abans de la intervenció, això són els arriostraments que va fer en el seu moment Jeroni Martorell, la neteja de vegetació i el tractament carreu a carreu d'un treball gairebé d'orfebreria. No? Tot i amb això, hem de reconèixer que la muralla continua tenint problemes, estem als anys 90, hi ha una conscienciació cada vegada més gran, hi ha espais com aquests, patologies com aquestes, que veiem la canal trencada, l'entrada i sortida de vehicles, que això s'ha solucionat fa poc temps, que provoca aquests cops dels capitonats dels camions, manques de manteniments com la que venim aquí, la veiem aquí, amb obertures, amb gairebé esventrament de la muralla, que al final acaba amb això.
Bé, l'ensorrament del parament interior de la muralla el 15 de novembre del 2005 del sector de l'Hort de l'Arquebisbe, que aquí podem veure en aquesta imatge aèria, no ha estat un cas aïllat. La realitat és que aquest problema, conseqüència de l'antiguitat del monument, de les patologies endèmiques, característiques constructives i acció climàtica, han comportat altres ensorraments en l'època moderna, tot i que no hi havia hagut cap intervenció d'una forma urgent, com exigia el tema. Les obres de construcció del seminari, que abans ha parlat en Joan, van provocar l'any 1885 una ensorció de la muralla contigua que va reparar l'arquitecte Ramon Sales, i que aquí podem veure el sector de muralla i la imatge de fotografies. La intervenció es va fer reconstruint, com amb l'escrit de l'època, en dolentes condicions, perquè es va tenir la desastrosa idea de repicar els carreus d'època romana, deixant-los com si anés obra nova. L'any 1926 es denuncia que al convent de les Oblates es produeixen abocaments d'aigües brutes en el nucli de la muralla i la torre de Minerva. Un any després, les filtracions sortien per llenç del mur extern i el 1932 aquest s'enfonsa. L'any 1935 cau un altre tram al sector del Fortí Negre tocant el portal del Roser, fent-se ràpidament ressò la premsa local. L'alarma entre la comunitat ciutadana no es va fer esperar i sembla ser que la Generalitat va donar ordre amb una partida pressupostària per portar a terme d'aquestes reparacions. L'any 1936 cau el llenç intern de l'escorxador, que abans ha dit el Joan, afectant bona part dels paraments interns, intramurall, dintre la ciutat. La reparació es va desenvolupar l'any 37, en plena Guerra Civil, portada a terme per l'arquitecte César Martinell, construint el parament amb els carreus originals reaprofitats i uns pòrtics de formigó interns per il·lustrar els dos fulls externs de la els dos fulls de muralla. Els treballs de consolidació van afectar també el farciment de toves, que va ser extret parcialment. El mateix any, el Butlletí de la Generalitat va publicar una normativa de protecció de la muralla davant l'ocupació abusiva pels veïns. En les restauracions, un estudi global de la muralla redactat per l'arquitecte Jeroni Martorell l'any 1935 manifestava la manca d'estabilitat de la muralla per l'ocupació abusiva del pas de ronda pels veïns. El seu projecte proposava la consolidació dels paraments, reconstrucció dels murs enderrocats, el desmuntatge de les terres remogudes al nucli, la reconstrucció del paviment amb una estructura de suport i la convenient desguàs i protecció de l'aigua de la pluja de tot el monument. Aquest projecte no es va portar a terme degut a la manca de partida pressupostària. Ha calgut un altre enderroc, produït el 2005, com ens hem dit, perquè les diverses institucions involucrades en la preservació d'aquest bé declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO es posessin a treballar per arribar a una valoració global de les patologies que afecten el monument. Els primers passos van ser orientats a evitar que el mur enfonsat pogués cedir per l'altre costat o d'una forma més extensiva, donada l'estat tan precari d'aquest nucli i dels fulls externs molt degradats per l'acció de la climàtica. Es va realitzar un apuntament provisional per tal d'evitar una continuació d'aquestes esllevissades. També es va fer veure necessari redactar un estudi que analitzés i valorés tècnicament l'estat general de la muralla en tota la seva longitud per determinar totes les patologies, l'estat de conservació i prendre mesures correctives necessàries. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona, a través del Museu d'Història, va encarregar un informe diagnòstic inicial i actuacions d'emergència i urgència a la muralla de Tarragona per tal d'analitzar què passa, no?, davant d'aquesta situació ja continuada i realment repetitiva i d'abandó. Aquest document era una primera aproximació a l'anàlisi exhaustiu de la muralla i al mateix temps una eina bàsica per a tenir una visió real, per a planificar nous estudis i valorar les futures mesures preventives a prendre. En aquest sentit, es va redactar aquest pla director de restauració de la muralla, un avanç, jo diria, de pla. Cal agrair també l'esforç tècnic per fer entendre els polítics que calia redactar aquesta visió global. Els tècnics, sobretot de la Generalitat, l'arquitecte Jaume Costa, l'arqueòloga Maite Miró i també Joan Manchón des de l'Ajuntament, per realment, és a dir, poder fer aquesta visió, una primera visió, una primera anàlisi, unes pautes de conducta, unes patologies, vull dir, què calia, no? D'una forma molt tècnica, molt exhaustiva, molt sintètica, molt pragmàtica també, No volíem arribar a fer uns estudis excessivament teòrics ni excessivament farragosos que potser haurien barrat el pas de redactar aquesta pauta de conducta posterior. Aquest document ha detectat la inestabilitat manifesta del nucli intern de molts dels seus trams, motivada per l'expoli dels materials inicials de tova ceràmica d'aquest nucli, que abans hem vist fotografies, els reompliments moderns de terres i materials sense cohesió, la colonització, com aquí veiem, del nucli per espais habitats, que en aquest cas és el sector de l'arquebisbat, això són aquests espais de la sagristia, de la capella del palau de l'arquebisbe, l'utilització històrica del pas de ronda per cultius vegetals, aquí havia plantat vinya, s'havia plantat vinya, l'acumulació en el seu interior d'aigua de pluja per manca de desguàs adequat. És a dir, aquest problema de patologia estructural greu, bàsic, calia realment portar-lo, doncs, resoldre'l, perquè no podia ser que hi hagués sigut ja aquestes ensorcides a part de les accions bèl·liques o realment, vull dir, produïdes per l'acció humana. La consolidació estructural del sector del passeig arqueològic realitzada recentment ha constatat l'existència de reompliments massius de terres, arriustraments metàl·lics moderns dels dos murs externs i l'ampliació de la secció d'aquests murs amb uns trasdossats interns, fet que manifesta la forma en què ha estat tractada en la seva història la muralla de Tarragona. En el pla director també es contemplava les pautes d'actuació d'uns alçaments fotogràfics i planimètrics exhaustius, com aquí veiem, un alçat fotogràfic escalat, i per tal de tindre també aquesta radiografia, per tal d'aquesta lectura atenta, no?, que ens pogués donar pautes d'actuació futura. L'estudi del nucli, amb 8 perfils de tomografia elèctrica i sondejos a percussió del terreny, empresa de mostres per determinar els perfils geològics i estratigràfics, manifestaven aquesta manca d'estabilitat en perill de nous desprendiments. Les conclusions d'aquest estudi s'han tingut present en les dues actuacions recents realitzades i portades a terme al sector de l'Hort de l'Arcabisbe i a la Baixada del Roser. El pla director defineix unes actuacions d'emergència donat els resultats obtinguts amb la seva constitució estructural, les manifestacions externes d'aquestes patologies i la llarga història de transformacions i colonitzacions. En els sectors afectats per aquesta estabilitat no assegurada. Bàsicament, primer de tot era això, és assegurar l'estabilitat d'aquest element amb tant perill de produir-se doncs, aquestes patologies gravíssimes. El pla director, com he dit abans, defineix unes actuacions d'emergència, fa aquesta radiografia general, donada la importància patrimonial de l'element. El pla director té en compte que l'urbanisme de la ciutat moderna és el resultat d'aquesta actuació, d'aquestes grans edificacions de la urbs romana, que va ocupar prop de 85 hectàrees i va acollir els principals edificis de l'arquitectura monumental clàssica. La muralla té una estructura de propietat, com abans s'ha dit, molt diferenciada al llarg del seu recorregut en diferents trams de titularitat privada i pública, fruit de la invasió, utilització i colonització de les seves estructures internes com espais construïts habitats, al perdre la seva funció defensiva. Les diferents situacions de propietat han generat múltiples i diverses transformacions i utilització de la seva resta arquitectònica. Per tant, realment el pla director té present tota aquesta situació, aquest estat de la qüestió per portar a terme les futures restauracions. També el pla director contempla aquesta radiografia de l'estat de les petges exteriors, dels tractaments que s'han produït o maltractaments al llarg del temps, les pèrdues sobretot de cohesió, dels carreus totalment alterats per l'acció de l'aigua, per l'acció de la proximitat del mar. És a dir, aquesta és la primera radiografia global, ha intentat ser, que pugui, intenta ser que pugui donar aquestes pautes per les actuacions futures i marcar unes prioritats. D'aquestes prioritats, bàsicament estructurals, s'han portat a terme dos, que ara parlarà el meu company Joan Gavaldà, però que encara n'hi ha d'altres. I que, vull dir, el resultat dels sondejos manifesten una estabilitat, inestabilitat manifesta i que és urgent l'actuació. Deixem-ho en mans dels responsables del patrimoni de la ciutat de Tarragona.
D'una manera breu, comentarem un parell de les dues primeres actuacions que s'han abordat des de la redacció d'aquest pla director que estem comentant i que d'alguna manera s'han focalitzat en dos punts concrets i força sensibles. En primer lloc, el primer sector d'actuació és un tram de la Baixada del Roser, precisament a continuació d'aquella intervenció de l'ensolcida del 1936 que va ja reconstruir el jardí Martorell, hi havia un altre, a continuació hi havia uns sectors amb unes alçades i unes patologies força importants que aconsellaven que fossin un dels primers elements a intervenir. I el segon aspecte que veurem serà la reconstrucció de l'ensolcida del 2005 de l'Hort de l'Arcabisbe. Tal com ja plantejava en el pla director, qualsevol intervenció s'havia de plantejar a partir de la documentació el més exhaustiva possible del sector en què estem estudiant i d'alguna manera es fan uns aixecaments en què a partir d'unes bases topogràfiques en alçades i uns ortofotos, uns muntatges fotogràfics plans escalats, s'intenta d'alguna manera reconèixer tots els sectors i totes les intervencions que ha hagut d'una manera històrica, per qüestions des de la pròpia construcció, temes de colonitzacions antigues de la muralla, l'Andorra que estàvem comentant del 36, amb la reconstrucció del Jeroni Martorell, i com precisament aquest trau d'aquí correspon a l'element buit de les terres que en aquell moment van caure i del sanejament posterior dels elements que quedaven amb més inestabilitat. La intervenció que planteja aquest primer projecte, fruit d'un conveni entre l'Incasòl i l'Ajuntament de Tarragona, planteja precisament la intervenció en aquest sector, des d'aquesta escala d'accés històrica fins precisament l'ensolcida del 35. Analitzant aquest sector concret a nivell de les diferents seccions, des del punt on hi havia aquest buidat amb la reconstrucció del Jeroni Martorell i el forjat, un forjat de vigueta metàl·lica recoberta de formigó, realment en un estat actualment molt precari, anem veient com aquests aixecaments més exhaustius ens van precisament donant una lectura formal de quin és l'estat precisament dels paraments d'aquesta muralla. Un element realment que a simple vista podíem d'alguna manera intuir, però que amb les mesures ja topogràfiques i amb un aixecament exhaustiu podem veure és precisament com en alguns punts d'aquesta reconstrucció en què aquest parament correspon al parament interior, el parament exterior del passeig arqueològic seria aquest és el parament interior cap al carrer de la Baixada del Roser, format per un mur d'una maçoneria probablement del segle XVIII o XIX, probablement no tenim una datació exacta, hi ha un desplom important que valorem aproximadament amb els punts més importants, amb uns 32 centímetres de desplom amb l'alçada de la muralla. És evident que la constitució ideal que d'alguna manera ens ensenyava el Joan Menchón al començament d'aquests dos fulls de carreu que interiorment, a diferència d'altres exemples que hem vist de muralla romana, que no té un farciment d'un material compacte, d'uns murs constituïts per pedra i morter de calç, sinó que està fet a partir d'un, en el seu estat inicial, d'una acumulació del que en diem els tubots, com les peces d'argila premsada i que d'alguna manera és autoestable, amb totes les transformacions històriques ha fet que aquells dos fulls paral·lels de carreus d'uns 60, 70, 80 centímetres, depenent del lloc, i aquest farciment autoestable a l'interior s'hagin anat transformant fins a trobar, en alguns casos continuem tenint el full de carreus, en d'altres aquest full ha estat substituït per una paret de maçoneria feta amb més o menys gràcia, però sobretot a l'interior ha estat substituït per un farciment directament de terra. Una terra que ha anat, probablement ha estat precisament degut a enderrocs històrics, doncs el mateix enderroc s'ha anat portant una altra vegada cap a l'interior de la muralla. Amb la qual cosa tenim una situació realment molt més complexa a nivell estructural que la que hi havia en el planteig inicial. Un plantejament que ja ens, d'alguna manera, podem veure com aquest desplom podria correspondre, exagerant molt, en aquests mecanismes de col·lapse del típic mur de contenció de terres. Un mecanisme de col·lapse i unes empentes que estaran d'alguna manera condicionades, sobretot perquè, a diferència del típic terreny que va cap a l'infinit, tenim dos paraments o dos elements laterals i aquestes empentes d'alguna manera serien inferiors pel típic efecte sitge que podríem definir en aquests punts. Bé, aquesta situació, vista des del punt de vista teòric, la podem avalar des del punt de vista, diríem, d'aquestes evidències empíriques dels diferents de les diferents esllavissades que s'han anat produint i que tenim no notícia històrica, sinó que fins i tot documentació fotogràfica. Per tant, a partir d'aquests elements es planteja precisament, i seguint una mica també ja els estudis i l'anàlisi, diríem, que havia fet el Jeroni Martorell, es planteja el buidatge o treure tots aquests elements que estan provocant aquestes empentes, uns elements que són precisament d'un farciment diríem, recent, i d'alguna manera anar a buscar una cota, diríem, autoestable, una cota en què les empentes puguin ja ser compensades per les pròpies càrregues dels paraments de carreus. Aquest seria una cota. L'altra cota, que en alguns punts ja teníem referenciada per la geofísica que havíem fet en les fases de pla director, era en el moment que trobem l'element compacte de tubot d'argila, és un element autoestable i per tant allí ens aturem també. En aquesta situació i davant la inestabilitat real de tot aquest conjunt, es planteja ja per tirar endavant l'obra un estintolament provisional precisament perquè no hi hagi davant d'aquesta inseguretat una esllavissada en el moment de realitzar els treballs. Aquí veiem unes imatges d'aquest estintolament provisional. Es va haver de tallar el carrer de la Baixada del Roser, un carrer molt estret però que realment ha portat unes complicacions molt importants en la part alta de Tarragona. Són uns estintolaments estrictament, evidentment, per salvaguardar el monument, però sobretot per seguretat dels operaris. En aquestes fases es comença a buidar tot aquest terreny, anem veient aquí, i anem veient també tot un conjunt d'elements de fases històriques en què, tot i que això ens semblava romà, tot i que aquí teníem no teníem unes evidències de que aquest carreu s'hagués desmuntat, a l'interior ens apareixen uns elements de maçoneria que no són romans. Uns elements interns que es recolzen en unes estratigrafies ja de tubot. Aquests elements són bastant estables, però que si ens fixem en detall estan pràcticament separats del mur. Aquesta separació està provocada precisament per la pèrdua, diríem, del plom, de la vertical del mur contraposat que tindríem a la Baixada del Roser. Uns elements que estan pràcticament, no diríem levitant, perquè això no és possible, però realment en una situació força precària. La intervenció el que fa és precisament, tal com dèiem, baixem fins a la cota en què considerem que el terreny ja és estable, estem baixant al voltant d'uns números rodons 3,84 metres des de la cota del pas de ronda que teníem. Amb tot això ens apareixen aquestes estructures que estàvem comentant, la part interior del carreu, totes aquestes estructures de restes arqueològiques i tota aquesta part d'estratigrafia de tubot que queden aquí d'alguna manera presents. Apareix també un dels estreps de la muralla, del que comentàvem aquest dematí amb una pregunta si a Barcelona hi havia estreps. A Tarragona, entre els dos fulls, de tant en tant, amb una certa modulació, hi ha uns estreps que lliguen els dos fulls de carreu, estreps romans, em refereixo, i alguns elements metàl·lics que queden puntualment per aquí que són producte d'intervencions històriques. Serien aquests elements que tinc aquí, que són aquestes peces. En síntesi, el projecte el que fa és baixar fins a la cota segura i restituir uns elements en aquest cas una estructura convencional de fusta laminada, podria ser qualsevol altre material, però vam creure que a nivell pragmàtic era molt més fàcil utilitzar aquests elements que tenen un manteniment bastant més fàcil que el que podria ser una estructura metàl·lica, en la que reconstruirem el pas de ronda, podrem tornar a transitar pel pas de ronda i deixarem tot aquest espai en principi buit, sobretot amb la voluntat d'introduir elements que tinguin una fàcil reversibilitat, és a dir, en qualsevol moment que, si es volgués reomplir aquesta muralla pel que fos, per un interès històric o per la qüestió que realment convingués amb elements de tubot, doncs bé, desmuntem fàcilment tot aquest element que va atornillat i reconstruïm la muralla a la romana, per entendre'ns.
Cal tenir present que això és una actuació d'urgència, per tant, és dir, simplement és dir, perquè no caigui, consolidació estructural, lligar els dos fulls, arribar als nivells que ens permet l'arqueologia, que no hi hagi elements originals romans, per poder reconstruir el pas de ronda i protegir el nucli de l'aigua de pluja. És a dir, això és reversible en el sentit de que una actuació amb un criteri arqueològic o un criteri X en un moment determinat se podria tornar a reomplir amb un nucli similar al romà, no creant empentes sobre tots els fulls externs com estava originalment dissenyat a l'època romana i poder treure aquesta estructura que està aguantant els dos fulls de forma provisional fins a quan s'acredi convenient que duri aquesta actuació.
En qualsevol cas, el que fem és precisament l'estructura de reajustament que ens suporta tot el pas de ronda amb la impermeabilització i sobretot la conducció de les aigües cap als elements de desguàs. En aquest cas un sistema de desguàs ja existent en uns punts concrets i en altres amb un sistema de gàrgoles, com veurem. El forjat per la part superior i un paviment flotant que permet la recollida de l'aigua per la part inferior. Aquesta seria la vista d'aquesta zona a l'interior. Un interior visitable a nivell d'estudiosos, evidentment no visitable a nivell turístic de la manera que ha quedat en l'obra. L'altra intervenció és els criteris són pràcticament els mateixos, de buidar l'element fins a la seva cota d'estabilitat, però amb l'afegit de que teníem un parament, un dels fulls, el full interior de l'Hort del Arquebisbe, que va caure doncs, el novembre del 2005. Aquesta seria la visió des del Palau de l'Arquebisbe, la Torre de l'Arquebisbe que vèiem abans, la resta de la muralla i la zona d'aproximadament de 25 metres que es va ensolcir. L'aixecament de l'ensolcida en diversos nivells, l'aixecament fotogràfic pla, aquestes fotografies estan fetes a partir de doncs, moltes fotografies i amb la restitució a partir d'uns punts topogràfics per tindre uns alçats a escala el més fiables possible, i hi ha dades del projecte que d'alguna manera segueix la mateixa filosofia i els mateixos criteris constructius que hem vist amb l'anterior projecte. Això estem veient la cota, diríem, del límit de l'ensolcida, i en aquest cas el límit de l'ensolcida i no està fet de manera casual, el càlcul realment ens dona que la situació segura és aquesta d'aquí. Evidentment, el mur va caure fins allà on havia de caure. Els aixecaments fotogramètrics que muntatge ortofotos, no és fotogramètric això, sempre amb la presència dels elements, fent aquest calc de l'element fotogràfic amb l'aixecament dels elements interns. En el plànol aquest no es veu, suposo que en la pantalla no ho veieu gaire bé, però teníem absolutament tots els carreus que van caure, estaven tots col·leccionats, teníem documentació fotogràfica. Aquesta fotografia és una fotografia anterior a la caiguda i per tant teníem la major part dels carreus identificats. Hi havia alguns que en la caiguda van quedar destruïts, però pràcticament es van poder recuperar tots i pràcticament, si no ens hem equivocat amb el puzzle, estan tots al seu lloc. Aquesta és la fotografia de després de l'ensolcida i aquestes són algunes fotografies, diríem, del procés de l'obra, amb l'estrip, diríem, del moment de la caiguda. Una caiguda que ja veiem, hi ha el carreu, hi ha un farciment de morters i aquestes terres al darrere. Per tant, aquests carreus poden ser romans, però no els van posar els romans. És més, a la part baixa d'aquesta filada, pràcticament aquests elements d'aquí, vam trobar uns aplacats d'uns més o menys uns 15 centímetres que estaven agafats amb morter de ciment ràpid. És a dir, és una reconstrucció de començaments de segle XX, probablement. Ens va aparèixer aquí, veieu tot aquest element de pedregós, seria les restes de la muralla de la primera etapa. D'alguna manera la van desmuntar, van deixar tot aquest element com un farciment inferior i a partir d'aquí van recréixer en època, bueno, que el Joan ens ha comentat més detalladament. Sí, bastant. Bé, diferents aspectes, com comentàvem, de l'obra. Anem aixecant totes les filades I aquest és un aspecte ja de l'obra finalitzada, en la reconstrucció, diríem, de tot aquest parament de carreus, havent recuperat el plom, i la intervenció, el parament exterior, que el que fem d'alguna manera és buscar o assegurar d'alguna manera, a part de les neteges de fongs, consolidacions de pedra, restituïm, no restituïm els carreus d'una manera generalitzada, sinó que els restituïm únicament, única i exclusivament en aquells punts en què l'estabilitat dels carreus superiors ho requereix. Una imatge de l'interior, només amb el comentari de que fixeu-vos que el parament aquell de carreus de exterior a l'interior té una regularització que a primer cop d'ull sembla un formigó, i realment és un formigó però fet amb morter de calç, una mica com amb alguns elements romans podríem arribar a trobar. I un element singular que és precisament aquesta xarxa que tenim aquí, que el que vam fer va ser, davant de la inestabilitat de tot aquell farciment de l'estructura de la muralla de primera fase, la vam estabilitzar a fer efecte de que no tingués una situació d'inestabilitat que tingués un enderroc en tot aquest espai d'aquí. I en principi això és tot.
Doncs moltes gràcies. Tenim ara l'estona per pausa cafè, donat que hem començat amb endarreriment i hem anat respectant els temps, però tot plegat ha sumat també serà endarreriment. Començarem a tenim la mitja hora de pausa de cafè aproximadament, 20 minuts, 25, no? I a les 17:45, comencem. I recordeu, si us plau, també de que és ara el moment d'apuntar-se per les visites i els itineraris de demà, que ja podeu fer-ho a baix.